Estem amb l'historiador José Fernando Mota, que presenta aquest dimarts la conferència Al final de la guerra i el primer franquisme a Sant Cugat. Senyor Mota, benvingut a Cugat.cat.
Gràcies.
Primer de tot, com és Sant Cugat, com viu Sant Cugat a les tres etapes de la Segona República Espanyola?
Bueno, sí, hi ha un moment d'il·lusió, sobretot en les classes treballadores, en bona part de la classe mitja, que és el moment de la proclamació de la República, el moment, el 31, amb la victòria electoral, que no a Sant Cugat, però sí a altres llocs, que propicia el que es proclama la República, doncs és el moment d'accés al poder del republicanisme federal, d'un projecte polític que en tres anys fa una escola nova pública, fa una biblioteca, fa un ajuntament nou, és a dir, un projecte que jo crec que era prou engrescador. Després arribaria l'inici de la guerra, on tenim el que es desenvolupa és un projecte revolucionari. Les classes treballadores ben més enllà, les seves organitzacions obreres són les protagonistes, la CNT, el POUM, aquí a Sant Cugat, que tenia bastanta força, el sector més obrerista del Centre República Federal, que fan que hi hagi pues, això, tot un canvi absolut de l'economia, la societat, però sempre en un breu temps, fins que arriba el 26 de gener, que entren les tropes franquistes a Sant Cugat i tot això s'acaba i comença un llarg període gris i negre de la història d'aquest país, que és el franquisme.
Abans d'entrar en el tema de com comença el franquisme a Sant Cugat, com conviu durant la Segona República la gent autòctona d'aquesta societat més dedicada a l'agricultura i la burgesia barcelonina que venia aquí a passar les vacances d'estiu o el cap de setmana?
Bueno, no hi havia cap problema perquè, de fet, la gent allò que comença a fer-se la Torreta, fa el Valdoreig, la Floresta, és una zona que la sortida cap a la Rabassada, i en canvi Sant Cugat, bàsicament, els 5.000 habitants que té la població, doncs es dediquen sobretot a la vinya, el cultiu de la vinya, als rabassaires, i les petites fàbriques que hi ha, sobretot la pelleria, que és la fàbrica més gran, i la construcció, que és un ram important perquè ha tret molts immigrants a treballar i que en aquests moments està en crisi, que està patint un atur. Això seria, o sigui, no, són dos vides paral·leles, no? La vida del poble i la vida dels burgesos de Barcelona que venen aquí els caps de setmana i l'estiu.
Com es viu, quin clima respira per Sant Cugat durant el 18 de juliol del 1936?
Bueno, el 18 res, perquè és el 19 quan arriben les notícies o quan a Barcelona es procura la sublevació, doncs ràpidament la gent surt a veure què està passant, la gent va a l'estació per tenir notícies de primera mà, quan comencen a saber-se que han estat derrotats els militars i que han tingut un protagonisme en aquesta derrota a les forces obreres, doncs comencen a arribar armes, a sortir armes que hi havia, CNT, POUM, el Centre República Federal, Rabassaires, es crea un comitè de milícies antifeixistes, que serà el que porti durant aquests mesos la vida política i social de Sant Cugat. Hi ha uns primers moments de caos, també, no? Perquè cadascú actua una mica pel seu compte. Comencen els primers represaliats, són assassinats el capellà de Sant Cugat, el de Valdoreig, Pere Sant, que era el líder de la Lliga. I també comença el moment, això que deia, del procés revolucionari. Les fàbriques queden en mans dels treballadors, els rabassaires queden propietaris de les seves terres, perquè els grans propietaris han desaparegut, és a dir, tot aquest procés revolucionari del que parlàvem abans.
Per tant, com a resta d'Espanya, el fet que hi hagi un cop d'estat propicia perquè acabi sent una revolució just al contrari del que esperava fer el cop d'estat?
Bueno, això és una reacció davant dels que se salta la legalitat, que és el cop d'estat. Això no estava preparat abans, com deien, no? Moltes vegades s'ha volgut justificar, sinó que és una reacció popular, una reacció de les forces obreres i republicanes davant d'un cop d'estat que agrupa totes les forces reaccionàries, des dels feixistes fins als monàrquics, fins als carlins, fins a la dreta espanyolista i a la dreta catalanista. Llavors és un enfrontament també que es propicia per aquesta sublevació militar, il·legal i contra la República.
Van lluitar molts santcugatencs durant la Guerra Civil?
Bueno, doncs els que anaven sent, i al començament sí que hi ha voluntaris, sobretot del POUM i del CNT, que van als fronts d'Aragó, però després, bueno, a mesura que són cridades les quintes, a les lleves, van anar a Sant Cugat. Les últimes, la veritat, que ja hi havia molta gent que s'escaquejava perquè ja veia que la República estava derrotada, i llavors s'amagaven o als boscos i tal. Però sí, jo tinc censat 71 morts santcugatencs als fronts, sobretot a la Batalla de l'Ebre, que és una veritable carnisseria.
Com es viu també en el moment a Sant Cugat quan entren les tropes franquistes, com explicaves, el 26 de gener del 1939?
Doncs per una part de la població ho viu amb alegria, perquè, perquè són gent de dretes i venen a posar ordre. Una altra part ho veu com a alleugerir, perquè sap que és la fi de la guerra, i llavors estan esperant que acabi la guerra. I una altra part ha fugit cap a l'exili, s'està amagant en els boscos pròxims, l'han saquejat la casa, perquè una de les primeres coses que fan les tropes quan entren a Sant Cugat són saquejar les cases. Llavors hi comença un llarg període de por, de repressió, de silenci.
Va marxar molts santcugatencs a l'exili a fora d'Espanya, o es van amagar per culpa de por a les represàlies?
Bueno, van marxar santcugatencs, alguns anirien tornant amb el temps, altres no tornarien mai. Llavors hi ha santcugatencs que lluitarien a la resistència francesa, i hi ha santcugatencs que acabarien a Mèxic, fins i tot. Això depèn.
Durant la postguerra, quin clima es viu a la ciutat? Hi ha pobresa? Què és el que respira?
Bueno, el primer que ja és, la primera que recorda tota la gent d'aquella època és la fam. És a dir, semblava que la fi de la guerra anava a portar a solució a aquest tema, i en principi és el període més dur de fam i de pobresa que hi ha. Un terç de la població de Sant Cugat té que anar als menjadors que munta auxili social per fer un àpat. Per altra banda, hi ha gent que s'està forrant. És a dir, perquè aquí moltes vegades s'ha parlat d'allò de Catalunya va perdre, no, hi ha uns catalans que van guanyar la guerra també, i que estan passant comptes en la repressió, que estan passant comptes en les seves empreses, i que estan fent diners amb l'extraperro, el mercat negre, i amb les noves lleis que tenen favorables del govern, no?
Precisament això, les cartes de racionament no eren suficients, i per tant la gent a Sant Cugat va recórrer al mercat negre o l'extraperlo?
Bueno, tot arreu, perquè el sistema que munta el franquisme d'autarquia no s'aguantava per enlloc. Era impossible que Espanya es mantingués només amb la seva producció, que era el que volia pretenir el franquisme. Llavors, clar, la cartilla de racionament moltes vegades no arribava. A Sant Cugat tenim notícies, per exemple, de que es queixen els forners que porten 19 dies sense blat per poder fer pa. És a dir, no, encara que la cartilla ho tinguessis. I a més a Sant Cugat hi ha més corrupció als seus pobles, i hi ha més problemes, i de fet molts santcugatencs es donen de baixa de la cartilla d'aquí, es donen d'alta la de Barcelona, que funcionava millor.
Hi ha algun motiu pel qual en especial Sant Cugat tingués més corrupció que la resta de ciutats catalanes?
Més?
Un motiu en especial pel qual Sant Cugat tingués més corrupció, potser hi havia més gent...
Bueno, no, també els pobles agraris pensa que hi ha més menjar, llavors venia gent de Barcelona, igual durant la guerra ja passava això, que venia gent de Barcelona aquí a comprar, llavors hi havia més corrupció del mercat negre, llavors, el sindicat agrícola, clar, en un moment en què falta menjar, doncs es converteix en... és molt tentador allò, fer tripijocs, i de fet destitueixen les juntes perquè s'estan lucrant. El mateix alcalde és denunciat per un funcionari municipal i li troben més cartilles de racionament de les que li tocaven, i al final el que passa és que al ser un règim autoritari el que acaba destituït és el funcionari, no l'alcalde. Però bueno.
Doncs, senyor Mota, moltes gràcies per atendre'ns.
Bueno, de res, gràcies a vosaltres.